Bona nit. 93-201-7474. Benvinguts a la nit dels ignorants.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà. Now it's time to say good night, good night, sleep.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest cap de setmana? Qui sap si heu parlat sobre l'eutanàsia els dies que hem sabut que Bèlgica ha aplicat per primera vegada l'eutanàsia a un menor d'edat. De moment no n'ha transcendit ni l'edat ni la malaltia que tenia. Bèlgica és l'únic país del món on no hi ha límit d'edat a l'hora d'aplicar la mort assistida. El 2014 va aplicar la llei del 2002 que regula l'eutanàsia i va despenalitzar el fet d'aplicar-la a menors d'edat, convertint-se en el segon país del món on està permesa la mort assistida, juntament amb Holanda. Però si a Holanda cal tenir un mínim de 12 anys per sol·licitar-la, a Bèlgica no hi ha límit d'edat. Però regula en detall la seva aplicació. Els menors que demanin l'eutanàsia han de tenir una malaltia que els comporti un patiment físic insuportable. La seva mort ha de ser inevitable en un curt període de temps, han de demanar l'eutanàsia de forma reiterada i han de tenir l'aprovació dels pares. A Catalunya l'eutanàsia no està permesa, però tal i com ha explicat a Catalunya Ràdio el doctor Sergi Navarro, responsable de paliatius pediàtrics de l'Hospital Sant Joan de Déu, es procura que el malalt no senti dolor i els casos més extrems són tractats amb sedació fins a arribar a la mort.
El temps no és el més important, sinó que el més important és la qualitat. Tu amb les medicacions que tenim i amb la sedació pal·liativa pots fer front i aconseguint aquests objectius de manera que disminueixis totalment el patiment.
Pel doctor Navarro és essencial que tant el pacient com la família estiguin informats que es pot fer un acompanyament sense patiment fins al final.
Si un només es centra en acabar el patiment a través de la mort, pot fer minvar molt el que és el desenvolupament de les cures pal·liatives. Una bona pregunta és si aquest nen havia rebut cures pal·liatives abans de fer aquesta petició per part del nen i de la família.
A Bèlgica, des que es va aprovar l'eutanàsia, s'ha multiplicat el número de persones que han tingut una mort assistida. Dels 235 malalts del 2003, s'ha passat a més de 1.800 el 2013. Escoltant aquest cas, torna al debat. Esteu a favor de l'eutanàsia o mort assistida? Els que diuen que sí, entre d'altres raons, argumenten que cada persona té el dret de prendre decisions amb aspectes relacionats amb la seva vida, fins i tot la mort. I els que hi estan en contra, entre altres arguments, diuen que l'eutanàsia és un fenomen que comença com una excepció i acaba convertint-se en una alternativa normal. Bé, ja som a dilluns, dia 19 de setembre. Així comença una nova edició de la nit al servei de la companyia i el coneixement. Intel·ligència col·lectiva des de la ràdio pública i amb temes relacionats, en aquest cas, amb l'eutanàsia. Citem el filòsof Sèneca. La mort, per alguns, és un càstig. Per altres, un regal. I per molts, un favor.
Tinc una filla que viu a Dinamarca, concretament a Copenhague, i que té fa 10 o 11 anys ja que viu, que té un nen i porta l'apellido de la meva filla, o sigui, l'apellido matern.
Matern. I perquè és tradició allà?
Sí, allà es pot posar l'apellido que vulgui.
Ah, és una opció, diguem, a l'abast.
Exacte.
Jo volia dir que el meu fill, primer el cognom de la mare i després el meu. I va ser decisió... nostra. La mare va dir, si és un nen, es dirà Niol. Jo li vaig dir, perfecte, però jo vull que primer el cognom sigui el teu. I va dir, per què? Diu, home, doncs perquè tu ets la mare.
Posar primer el cognom de la mare amb un nadó. Al Brasil es fa perquè les noies, quan es casen, llavors perden el primer cognom i agafen el del marit. O sigui que llavors segueixen conservant el del pare. I hem perdut el de la mare.
Jo sempre penso que hi hauria d'haver, així com hi ha Catalunya Música,
que Catalunya Informació, Catalunya Ràdio, és una mica de tot, però hi hauria d'haver un Catalunya Cultura, que poguéssim aprendre tot hora.
I em entra el sol, i en què et molesta? Tapar el vidre del cotxe, posar aquell plàstic negre,
sí.
Quins avantatges i quins inconvenients té?
M'agradaria saber on està aquest banc, on hi ha les millors llavors del món.
Jo diria que es refereix a un banc de llavors molt important que hi ha a les Illes Svalbard, que és una arxipèlag que pertany a Noruega.
Sí.
Estan gairebé, doncs, a tocar el més a prop que hi ha, tocant el Pol Nord.
Vivim per això, vivim per ser transcendents, vivim per ser-hi sempre, sinó d'una manera o d'una altra. I quan he sortit aquí al menjador i he vist la lluna així, dic, mira, ho enganxaré.
Qui va inventar el porró, tu saps?
Qui va inventar el porró?
Entre Reus, aquí al Baix Camp, i l'Alt Empordà, a quin punt de Catalunya fa menys vent?
Bueno, sobre la galàxia, ¿no? Ahora dicen que han hecho un mapa de una galaxia, ¿no? Bueno, de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, ¿no?
Sí.
Yo me pregunto, ¿cómo se puede hacer un mapa de nuestra galàxia si no hemos sortit d'ella?
Que no es podia permetre que es matés en nom de Déu. Jo sóc antiviolència, però també antihipocresia. I em pregunto, el representant d'una institució que va promocionar les creuades, massacres contínues i botins continus i la Inquisició, com és possible que digui això i que es quedi tan tranquil?
Un 1430 fu es vendria més que no pas un Seat Panda, no? Pues qui és el que promociona això? Col·leccionables n'hi ha moltíssims, ara que els de Cabis ja és un altre tema.
O sea, se le va la tartamudeza aquesta cuando canta. I després, si n'hi ha algun tractament que sàpiguen que hagin provat o tal, perquè, m'agradaria recomanar-se'l, no?
Ja ho sentiu, és part de la música que va fer el darrer programa de la setmana passada. Activitat per xarxa, correu, telèfon, 17 trucades, una per primera vegada. Era la de la Rosa de Sant Fruitós de Bages. I destaquem la trucada del Salvador de Ciutat Vella, que va respondre la pregunta sobre el fet que les persones tartamudes es puguin explicar millor cantant.
El que us digui jo, no em foteu cas, perquè no és perquè m'hagi informat. Tot és una deducció lògica de la meva lògica, que no vol dir que sigui creïble. No es canta de la mateixa manera que es parla. Quan es canta, diuen que qui sap respirar sap cantar. El que es fa és mantenir una columna d'aire apoyada sobre una vocal que pot ser A, E, I, O, U. Llavors, si aquesta persona és capaç de mantenir A sense quequejar, que és possible, perquè és que si no tindria uns intervals respiratoris que no seria quasi bé impossible, o una angoixa constant viure, perquè si la respiració és fluida, que es pugui mantenir un so, perquè quan es canta verdaderament el que s'està fent és mantenir un so fonamentat amb una vocal, perquè fixem-se que les lletres mudes no tenen so si no van acompanyades de la vocal. O sigui que si és capaç de mantenir un so A, E, I, O, U constant, A, E, I, etc., fonamentalment és produir so amb una freqüència, i per això és l'afinació.
Bé, doncs, amics oients, des d'ara i fins a les 3 de la matinada ens teniu a disposició a través del 93-201-7474, 93-201-7474, amb l'assistència de Marta Busto. També a través d'ignorants@catradio.cat i a les xarxes Facebook i Twitter, amb l'assistència de Leandre Terol. En la direcció tècnica i musical hi tenim el Martí Rigol. I al telèfon, la primera trucada que arriba des de Gràcia, en nom de la Lídia. Lídia, bona nit.
Hola, bona nit, Javier. Bueno, jo volia saber com te n'estàveu, perquè la veritat és que el dimecres i el dijous estava rendida i em vaig a dormir. Referent a la crida aquesta que ha fet l'Ajuntament dels pisos turístics,
sí.
Que ens ha enviat una carta, hi ha aquelles revistes que reparteix de l'Eixample, la Torre i així, també ha fet una crida a la col·laboració ciutadana. Vaja, veig que la majoria sembla que hi ha hagut com un rebuig, ho ha trobat que si és un espionatge. Jo, francament, val a dir que nosaltres, al nostre edifici, en tenim tres. Un de legal i els altres dos il·legals.
I què fareu?
Jo no sé, jo no he fet res, la veritat. però ja segur que algú altre l'haurà denunciat. Esperarem a veure, que ara tenim la presidenta de vacances, però segur que algú l'haurà ja denunciat.
Què t'ho fa pensar, això?
Bueno, és que la veritat, a part de que hi ha incomoditats, això és una... A mi, personalment, jo, si tinc que pagar un impost, el tinc que pagar, no? Però és que aquesta gent tot és diner negre. Si veiessis, jo el tinc a la mateixa planta, tinc un pis. És marxar, tancar la porta i ja estan entrant a netejar en 5 minuts i ja tornen a entrar uns altres nous...
Inquilins,
exacte. No em sortia ara la paraula. Un promig de 90 euros més o menys que deuen pagar entre 90 i 100, això són quasi 3.000 euros al mes. Això és el...
Però vostè no sap què fer.
Bueno, jo no sé què fer, no. Sí. Sí.
No sap si no. Denuncia o no,
no
denuncia.
Jo, la veritat, personalment no l'he denunciat, però segurament que algú ho haurà fet.
D'acord.
Però és que no veig aquesta reticència. Jo crec que hi ha edificis sencers que poden anar allà i que no causen cap molèstia, però és una evasió d'impostos.
Queda clar.
És diner negre, s'entén. Només veure diner negre i ja està.
Lídia, moltíssimes gràcies per la trucada.
Vinga,
adéu-siau.
Fins una altra.
Bona
adéu.
Nit. Com pot ser que estiguin fent un mapa de les galàxies a les que no hi podem arribar, ni tan sols podem sortir de la nostra per observar-ho? La Clement ha contestat per xarxa dient que la sonda Gaia és la que ha aconseguit, després de 2 anys, el mapa tridimensional més complet de la Via Làctia. La sonda Gaia és una missió de l'Agència Espacial Europea i la càmera digital de la sonda diu que és la més gran construïda, amb una resolució de 1.000 milions de píxels. Com deu ser, no? 1.000 milions de píxels. En aquest mapa hi apareixen 1.142 milions d'estels. Gràcies a aquest satèl·lit, diu que es podrà conèixer l'origen, la composició i l'evolució de l'univers. És curiós que els científics han posat el nom de Gaia a la sonda. Gaia és el nom de la deessa que representa la Terra, segons la mitologia clàssica. Gaia era la gran deessa mare com la Pachamama, la mare terra pels Incas. Moltíssimes gràcies, Clement, a tu i a tots els que feu possible aquesta Universitat dels Sentiments, aquest dia a dia, al voltant de la reducció d'ignorància. Marxem cap a les franqueses amb l'Alberto. Alberto, bona nit.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y a todos los oyentes del programa, ¿cómo estamos?
Bé, ¿qué nos dius?
Pues mira, pues vamos señalando del universo, porque tú hace unas noches pasadas, en una introducción del programa, planteabas si alguna vez se podrá abarcar el universo. Y bueno, la respuesta yo no creo que realmente ese día pueda llegar, ¿no? Porque, a ver, para que entendamos de una forma sencilla, voy a citar una frase que decía Carl Sagan en su famosa serie Cosmos. Él decía, metafóricamente hablando, que nos estamos mojando ahora mismo los pies o los tobillos en el inmenso océano cósmico, ¿no? O sea, que estamos un poco en el principio. Para abarcar toda esa inmensidad del océano espacial se necesitaría una infinidad de siglos y quizá de miles de siglos, ¿no? Solamente hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en nuestra galaxia, que es una galaxia, bueno, pues, no muy grande, unos 100.000 años luz de diámetro, de extremo a extremo, forma parte, pues, la más cercana está a 2 millones de años luz, que es la galaxia de Andrómeda, y tiene el doble de estrellas que la nuestra. Se calcula que en cada centro de cada galaxia hay un superagujero masivo que sería capaz de devorar miles de estrellas, y conforme va engulliendo se va haciendo todavía mucho más grande. ¿Hay estructuras más grandes que los superagujeros negros? Pues sí, las galaxias gigantes elípticas, 30 o 40 veces el tamaño de nuestra galaxia, que podían tener una masa equivalente a miles de billones de soles, como nuestro Sol. ¿Hay algo más poderoso que esto? Pues sí. Una estructura que fue descubierta en el año 2003 y que a día de hoy todavía no se sabe lo que es, pero que tiene una masa y un poder gravitacional que está arrastrando miles de millones de galaxias, incluyendo la nuestra propia, hacia su punto de acción. Es el gran atractor, que se encuentra a unos 400 millones de años luz y, como digo, está arrastrando como una especie de sumidero cósmico miles de millones de galaxias. Y esta sería la estructura más grande conocida en estos momentos de universo, por no citar la Gran Muralla Galáctica, que contiene cientos de miles o millones de galaxias y sería también enorme. Pero el gran atractor hasta la fecha sería la estructura más grande descubierta hasta el momento.
Molt bé, Alberto, moltíssimes gràcies.
Vinga, hasta luego, bon dia.
Marxem de les Franqueses del Vallès cap a Sant Andreu del Palomar amb la Ramona. Ramona, bona nit.
Molt bona nit. Sí, mira, és que truco per comentar una mica, ja que aquella senyora que va trucar va parlar del meu pare, que jo no n'havia parlat, doncs només ella va dir que era sastre. Bueno, va ser sastre fins al 1940. El 1940 el va contractar l'Ajuntament perquè muntés un museu d'etnografia al poble espanyol. Aquest museu estava una mica dirigit per en Duran i Sampere, que era el director de l'Arxiu Històric, i molt propulsat pel doctor Carreras Artau, que ja l'any 1915 havia creat un arxiu d'etnografia de Catalunya. El pare el van contractar perquè ell a la dècada dels 30, quan feia de sastre, a les estones lliures anava publicant petites monografies sobre estris, sobre tècniques tradicionals, o sigui, això una mica sobre oficis, i això una mica van considerar que ell havia estudiat tot aquest material i que podia ser molt adequat per comissionar-lo perquè fes campanyes de recollida d'objectes per muntar al museu. Aquest museu es va dir Museu d'Indústries i Altres Populares i ara actualment està reforç amb el Museu Etnològic de Montjuïc.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Ramona.
Bueno, a part d'això, també aquesta sastreria Simorra no és el pare, però era d'un parent llunyà per part de la seva mare, que seria Filomena Simorra. M'agrada puntualitzar les coses.
Està bé.
Una mica. I, per cert, si aquella senyora està tan interessada en conèixer-me, jo puc deixar-vos el telèfon, si es vol posar en contacte amb mi, jo l'atendré molt, amb molt agrado,
Excel·lent. Ramona, moltes gràcies i bona nit.
Molt bona nit.
Marxem ara cap a Badalona amb el Nicolás. Nicolás, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. És el segon cap que truco i vull fer una pregunta a una persona ignorant. És que a mi me la va fer el meu net, de 7 anyets. Em va dir, avi, diu, per què a les persones se'ls posa el cabell blanc i els gats i els gossos i els animals no se'ls hi posa?
Els gossos sí, em sembla que als gossos els hi creix un pèl blanc.
Bueno, jo no...
Aquí, sobretot aquí a la zona del morro, me sembla.
Sí, bueno, però vull dir, és que això és com si una persona gran se'ls hi posés només el bigoti.
Només el bigoti.
I la resta.
Clar, tot el cabell.
Clar, exacte. I no li deixa pigué, no ho sé, hi ha un programa a la nit que tu no pots escoltar, perquè és una miqueta molt avançada, que ja faré la pregunta, a veure si hi ha algun ignorant que m'ho sàpiga, algun expert, no sé.
És per felicitar...
No ho sé.
Els oients mateixos com experts.
Per exemple.
És per felicitar-lo al seu fill.
No, és el net.
El net, en aquest cas, doncs. El net.
Té 7 anyets, pobret.
Doncs felicita'l de part nostra i que si trobem la resposta li farem arribar.
Molt bé, moltes gràcies.
A vostè, Nicolás.
Adéu-siau.
Adéu. La Rosa Maria, m'agradaria saber si en els Jocs Paralímpics es practiquen els mateixos esports que en els Olímpics. Hi ha algú que pugui contestar-la? 93-201-7474, directe de Catalunya Ràdio. Per què tenim la sensació que caiem algunes vegades quan ens posem a dormir? Si entreu al nostre Facebook veureu que hi hem enllaçat un apartat, un link directe amb una pàgina del País que avui ho explicava. Aquesta sensació que tots hem tingut alguna vegada, no? T'estàs acabant de dormir i fas un sobresalt. Quina figura professional selecciona els models col·leccionables? En aquest cas, doncs, si es fan de carros de combat, a veure qui selecciona totes les maquetes, i en el cas, doncs, els cotxes. Per cert, parlant de motor, el dimecres, que ja seran les primeres hores de dijous, quan entri la tardor, farem un programa amb olor de benzina. Ens acompanyarà Miquel Cirera, que és el mànager de l'equip Repsol Honda, que ha comandat d'alguna manera el 20è títol de trial de campió del món de Toni Bou. Parlarem aquella nit, farem el programa igual que cada nit, l'únic que ens acompanyarà el Miquel, i si algú té ganes de fer-li alguna consulta, bonament la contestarà si és al seu abast. I nosaltres alhora, mira, hem portat una moto aquí per donar-li una mica de caliu. A veure, que fa massa fum, aparta-la una mica cap allà. La qüestió és que la idea és preguntar per què Catalunya dona tants mestres en aquest sentit, tants professionals que destaquen, que lideren. tants campions en el món del motor, no només amb motos de, diguem, de muntanya, sinó també amb velocitat i amb cotxes. Què té aquest país que generi això? I així doncs la farem petar una estona per donar la benvinguda a la tardor. Més preguntes pendents. Aquesta, quins llocs de Catalunya fa menys vent? Quins llocs de Catalunya, en concret, ho demanava el Francesc de Reus, bufa menys el vent? Es veu que n'està fins al capdamunt ja de vent i li agradaria canviar de residència. Això sí, instal·lar-se, si pot ser, en el poble o entre els primers llocs dels menys ventosos. La Carmina ens envia un missatge de creixement personal. Madurar és entendre que si algú t'ignora és perquè vol fer-te sentir malament. Està deixant d'estimar-te o senzillament no li importes. Quan sofreixes, obliga't a recordar que una simple cuca de llum és la fi de la foscor. I ara ens posem en contacte amb el Leandre, que ens porta la darrera hora de les xarxes i alguna pregunta més. Leandre, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs mira, fa pocs minuts la Sami Patinajo ens ha preguntat.
Home, la Sami.
Sí, sí.
Ara feia temps que no la teníem.
Doncs l'hem recuperada en el Facebook perquè pregunta a quina edat podem dir socialment que una persona és gran. Diu 55, 65, 77. Diu, per mi 65 no és una iaia. Afegeix. Però als 70 potser sí, no? I diu que ho han estat parlant avui amb la seva àvia, això.
Suposo que és tan, aquest matís és tan, tan minso que t'hi vas trobar, no?
Clar, no, parléssim fa 100 anys, una persona de 65 era molt gran d'aspecte, sí. No només per qüestions mèdiques o físics, sí. Sinó perquè vestien de negre, no?
L'altre dia, a Laia, de Salvador Espriu, que van fer TV3, aquesta producció permetia veure això, no? Com de seguida, aquella negror de la roba, sí. aquella mena de cansament atàvic, no?
Sí, era gent que s'exposava molt a l'aire lliure, estaven molt arrugats, no? Sí. No es cuidaven com ara.
I tenien 55 anys.
Hi ha gent de 65 anys. Que van amb una marató, això era inconcebible fa 70 anys, no? Per exemple. Per tant, és veritat, socialment quan, no? Perquè va canviant, no? L'esperança de vida és una, no sé, a veure què ens diuen.
A veure, i què més?
Doncs parlant de l'última nit i parlant del diari, va ser una nit dedicada al fet que cada persona té la responsabilitat, es va parlar molt, que cada persona té la responsabilitat amb ella mateixa i amb el seu entorn, d'anar-se polint, d'anar fent una escultura única a partir d'aquell bloc de pedra que som quan arribem a aquest món, no?
A veure, un moment, estem parlant que l'altre dia el programa et va inspirar el fet de millorar-se amb un mateix.
Exactament, de polir-se, som un bloc de pedra i hem d'anar picant, no? Hem d'anar polint. L'últim programa es va fer palès a través del testimoni de la folclorista i escriptora Ramona Violant i del Dani de Barcelona, que ho va explicar dient que l'educació és igual a evolució.
Crec que cada dia ens hem de fer un exercici de ser intentar millors en tot i crec que tot parteix de la consciència individual. No podem canviar el món, però sí podem canviar-nos a nosaltres mateixos. A la fi em vaig donar compte que el ser educat és un valor que tinc i no tothom té per què ser educat. És una evolució que vas patint al llarg del temps. Però és evident que si tu fas les coses bé i si tu fas un esforç per millorar cada dia a nivell personal, els fruits acaben sortint. I és molt maco. I hem d'anar tots cap a aquest camí, cap a la llum, sempre.
Millorem prou i intentem superar-nos a nosaltres mateixos. En general, la gent dedica temps a cultivar-se interiorment?
Em temo que poc. Que hi ha gent que ho fa, amb diversos nivells, el que sigui. Però crec que socialment... Hi ha societats que ho fan més que d'altres. Això també és veritat. Hi ha societats on hi ha més cultura, on determinats aspectes de la vida diària es cuiden més a nivell d'aprendre idiomes o de fer música, no sé què. I hi ha societats que estan més clavats al sofà mirant doncs, allò que t'ofereixen per televisió.
Per tant, podem estar contents que la societat catalana tingui la nit dels ignorants 2.0, no?
Exacte, que nosaltres fem una feina aquí divulgativa a través dels nostres oients, sobretot ells, que són els protagonistes, però que ens expliquen tantes coses i que nosaltres ens han enriquit moltíssim, no?
Molt bé, tinc ganes de saber on anirà la propera llumeta del mapa d'amics.
Doncs anirem cap a Terrassa i allà ens plantejarem un tema de fons. Fins a quin punt l'art, la creativitat, ens pot ajudar a superar les dificultats de la vida, no? Fins al punt de convertir-se en una teràpia, no? L'art en teràpia. I situarem la llumeta, com hem dit, a aquesta ciutat del Vallès Occidental, que juntament amb Sabadell exerceix la capitalitat de la comarca, Terrassa.
Ha triat aquesta localització la Sally Schofield, de 37 anys. És voluntària de la Solidarity Fest, de l'Associació Catalana per al Parkinson i experta en art-teràpia.
Yo he colaborado con la Asociación Catalana durante varios años como arteterapeuta. Doy grupos de arteterapia para las personas afectadas. Que, bueno, arteterapia es un espacio psicoterapéutico en el que utilizan medios plásticos para expresarse por otra vía alternativa a la palabra, acompañados por un terapeuta con formación de máster en arteterapia, que he sido yo durante unos 10 años. Bueno, desde hace 2 años estoy haciendo la tesis doctoral sobre la arteterapia grupal y Parkinson. Depende mucho del momento de la enfermedad que toca. Por ejemplo, para personas que están recién diagnosticadas, esto puede ser, bueno, es un trabajo un poco más existencial. El medio plástico permite expresar cosas que a veces no se puede con la palabra, pero a medida que vaya avanzando la enfermedad, bueno, el objetivo o lo que ellos sacan cambia un poco y suele ser tratar temas de dependencia, que ellos recuperen su valor de confianza en sus propias capacidades, tomar decisiones y cosas así.
¿Cuántas personas ya afectadas de Parkinson a Cataluña? Com actua aquest art que comentava la Sally en les persones afectades pel Parkinson? En la sonora tindrem alguna resposta en aquest mapa d'amics. I ara continuem amb una pregunta del Jordi, de Tarragona. Li han recomanat prendre avena sativa per superar un moment d'estrès. Té curiositat per saber les qualitats que té aquest preparat vegetal. No sé si hi ha algú que ens pugui orientar en aquests instants. 93-201-7474. Directe de Catalunya Ràdio, 93-201-7474, ignorants@catradio.cat i les xarxes Facebook i Twitter.
La nit dels ignorants 2.0.
Aquesta frase que es diu "fer longis", Però longis, què és el longis?
Doncs Orni t'imposa hacerse el memo.
El memo.
Hacerse el sueco. Despistar. I es fa longi. Sempre es fa
longi. Ui, aquell es fa longis.
Sí, ui, aquell, sí, exacte.
Hem decidit reformar el club. El nostre estudi ara és un plató de tele. La nostra sintonia s'ha convertit en un himne. I comptem amb els nostres socis, vosaltres. I ara en serem molts més. Perquè ara tot el que sents és Catalunya Ràdio i el que veus, Esport 3.
De dilluns a divendres, d'11 de la nit a la 1 de la matinada, a Catalunya Ràdio i a Esport 3, el Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
Són 2:15 de 2 de la matinada. Tenim per primera vegada la trucada de la Maria Jesús de l'Eixample. Maria Jesús, bona nit i benvinguda. Hola. Endavant.
Hola, bona nit. Jo m'expressaré millor en castellano.
Molt bé.
Molt bé. Era referente a la primera torre, a la primera, bueno, a la primera ignorant que ha trucat, me'n sembla que és la primera, referent a la carta que mandó la senyora Ada Colau i los pisos turísticos.
Sí.
I vostè li ha preguntat si denunciava. Jo he denunciat, como sin exagerarle nada, este verano, como que ha venido la Guardia Urbana como 10 veces. El año anterior, pues como 16. Escribí, llamé por teléfono al teléfono que nos mandó la señora Ada Colau. Esto fue el último día, el lunes, y porque estaban haciendo una barbacoa, pero una señora barbacoa son unos que están en el primer, en el principal. Yo vivo en el primero y claro, pues son nada más que unos pocos metros o un metro o dos, y me subía todo el humo. Y me dijeron que pues, cómo quería que me dieran las respuestas, y por teléfono, y por email. Le dije no, por teléfono, para poder expresarme mejor. Y a día de hoy, encara no he recibido ninguna respuesta para decir si era legal o no era legal la barbacoa que estaban haciendo, porque me lo hacen tanto a las 11 de la noche, a las 10, a las 11, a las 12, como a la mañana. Y todavía estoy esperando la respuesta. Por lo tanto, ni que nos quejemos ni no, esto no tiene solución.
Ja, yeah. Vostè ho veu perdut, això.
Oh, i tant que sí. A mi me dicen que, bueno, es un señor, es un chico belga de unos 20 y tantos años, que como él paga el alquiler, paga 2.500 euros. Claro, que él paga el alquiler y que cuando han venido a verlas a causa todo lo que hacen, pues claro, el dueño dice que como a ellos, a él le pagan y el alquiler lo tienen a él. Bueno, yo ahora le he puesto una demanda a los dueños porque, claro, yo también soy de alquiler, pago 1.500 euros de alquiler.
Deunido.
Y estoy pagando las consecuencias, es para volverse loca, de verdad, porque no tenemos tiempo, pero le podía poner una grabación como una discoteca, igual que una discoteca.
¿Això a l'Eixample?
A l'Eixample, sí, a la Gran Vía de las Corts Catalanas. Sí, sí. Una discoteca que a vegades hay hasta 25 personas aquí en la terraza, son de estos pisos antiguos de l'Eixample, y cuentas hasta 25 personas, todos extranjeros, franceses, belgas, ingleses, y la Guardia Urbana ha venido, como ya le digo, este año, pues como 10 veces. No entiendo si pasa el parte, si no pasa el parte.
Entonces, la cuestión es que això no s'atura.
No. No, y no tenemos nada que hacer. Yo me estoy volviendo loca porque, a ver, yo ya tengo 68 años, me estoy volviendo loca, pero no nos hacen caso. Y llamé a la carta, al teléfono de la que nos mandaron, y a día de hoy todavía tengo que saber si es legal o no es legal. Ya sé que no es legal hacer esa barbacoa tan enorme que tienen, de este hierro forjado antiguo. Y pero vaya, porque ellas me lo hayan dicho, no, o sea, nada, ni me han contestado para nada. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve? Estamos muy desprotegidos, de veritat.
I què es fa en aquests casos? Aquesta és la pregunta que traslladem als oients. I si torna la defensora del poble, en aquest cas, la síndica de greuges de l'Ajuntament, és per traslladar-li aquesta inquietud. Ho sentim per vostè,
Maria. Pues ja m'agradaria, la veritat, perquè havia pensat escribir, havia pensat escribir al síndic de greuges,
sí,
para que me recibiera, pero es que a vegades tenia raó la senyora esta que ha trucat al començament, perquè és que per a què denunciar si no nos fan cas de veritat?
Home, no.
En serio.
És una tortura. El que podem fer, no podem més resignar-nos, no, en aquest cas, com a mínim nosaltres intentar-ho. Doncs, Maria Jesús, estem en contacte i tant de bo que serveixi d'alguna cosa aquesta trucada.
Molt bé, moltes gràcies.
Ho sentim.
Adéu.
Adéu-siau. La veritat és que suposo que només ho deu saber la persona que s'hi troba, no? Està a casa i no poder estar tranquil. Anem ara a Sabadell amb l'Eduard. Eduard, bona nit.
Hola, bona nit a tothom, eh?
Endavant.
Bé, no, que el plantejament de la pregunta que has fet tu al començament del programa sobre l'eutanàsia...
Sí.
Veig que ningú diu res, doncs bé, jo quasi em veig obligat a opinar com a metge, sobretot com a persona, que estic a favor totalment de l'eutanàsia assistida. I em refereixo a les paraules que has dit del Sèneca, sàvies i certeres. Almenys jo, si arribés aquest moment, voldria que la família o jo, o qui sigués coneixement de causa, doncs demanar-la. No cal fer patir, hi ha moments, hi ha situacions molt greus i molt dramàtiques, de que crec que la persona no té per què patir ni allargar una mort que està anunciada. I jo aleshores vull dir que estic a favor totalment, com a metge i com a persona, d'una eutanàsia assistida, ben feta, i les coses es tenen que fer molt bé, i actualment es fan en molts casos, eh? Ja no entro en el tema que has preguntat tu de si és major o menor d'edat, depèn dels països, això varia molt, Això és un tema que jo tampoc no ara voldria explicar, però l'eutanàsia es practica i les que conec jo, els casos que conec jo, realment doncs, per viure d'aquella forma, fent patir la persona i fent patir la família i fent patir a tothom, no cal allargar-ho. Jo crec que és un egoisme total.
D'acord, Eduard. Moltíssimes gràcies un cop més.
Una bona nit a tothom.
D'acord.
Una abraçada, adéu.
Adéu-siau, bona nit. Ens escriu la Cati una pregunta: per què passa que tinc de girar la tauleta en sentit vertical quan vull mirar la vostra pàgina? És a dir, la tableta aquesta de connexió, diu, sempre la tinc posada en horitzontal i quan vull veure les novetats de la nit dels ignorants, apa, he de girar-la i no puc seguir tan bé. I només em passa amb dos o tres programes. Algú li podria explicar per què, no? És veritat, amb el mòbil també, segons com, si només que estigui segons com posat, se te gira, no? I no t'ho permet. 93201-7474. El Joan diu, i avui què faig per dinar? Recordeu que aquesta va ser la pregunta que es va plantejar l'Anna Casasses, que acaba de ser guardonada amb el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, per mèrits propis i en reconeixement a la tasca dels traductors. Li van demanar quina és la pregunta que la fa pensar i va dir aquesta. I què faig avui per dinar? Doncs el Joan li ha recordat la seva dona. Diu, ella doncs porta 57 anys cuinant a casa. I també diu que quan alguna vegada li havia preguntat al marit, a la muller, què feia per dinar, doncs ella també estava amoïnada perquè dius, i ara què li dic? I ella contesta al final que cuinar és molt avorrit, tants anys cuinant. I al final diu, ha fet un link entre el que és l'Anna, no?, i la seva senyora, i aquest fet de que tots esperéssim una resposta transcendental o una pregunta transcendental en cas de l'Anna, i en canvi fes una pregunta tan propera com el fet de i què faig avui per dinar. Avui, en el capítol de les preguntes que fan pensar, ens acompanyarà una altra personalitat, en aquest cas és el professor de filosofia Xavier Antic. Dona classes d'estètica a la Universitat de Girona i fa també de professor de SADE, a més de presidir la Fundació Tàpies. Xavier Antic és notícia per la recent publicació del llibre La voluntat de comprendre, filosofia en minúscula, els 96 articles que ha anat publicant cada diumenge al diari i ara durant 2 anys amb la voluntat d'ajudar a pensar el món. I felicitarem tots els que heu nascut un 19. El 19 trobem que en el capítol d'efemèrides hi figura, per exemple, Bill Medley, el cantant estatunidenc d'una banda que va ser internacionalment coneguda gràcies a aquest tema. ben fet, eh? Hem escoltat amb més d'una banda sonora i ara doncs el recuperem, aquesta melodia desencadenada dels Rifle Brothers amb Bill Medley com a cantant al capdavant, nascut el dia com aquest de 1940. Continuem amb una trucada del Joan de Vallcarca. Joan, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit, Xavier.
A veure,
és sobre aquesta senyora que ha trucat, que té problemes amb el veïnat, sobre la barbacoa, diguem, no?
Sí.
Jo aquí a casa també teníem de problema, doncs res, fa dos mesos. Jo visc amb un primer, però l'entresol doncs, tenen com una sortida fora, no?, un pati. I dies enrere, doncs, arribàvem de fora i una pudor de carn. Dic, carai, dic, què passa? Que com que ara a l'estiu teníem les portes obertes, o tenim, vaja, les finestres obertes, i, bueno, vaig mirar i si s'hi havia muntat una barbacoa d'aquestes metàl·liques, i tot plegat. Bueno, com que cap de pocs dies teníem la reunió de veïns, ho vaig exposar-ho amb l'administrador i automàticament va dir, no, aquí no es poden fer barbacoes. Jo, si hagués estat un àtic, no sé si s'hagués pogut fer, cuidado. Aquí ja estic parlant d'uns baixos, eh? Uh-huh. I, bueno, va constar en acte i s'ha acabat el problema. Vull dir que no es fan barbacoes. Ell va dir que no, inclús per problemes d'incendi, que no es podien fer barbacoes.
Uh-huh.
I ja està. Vull dir que ara, aquí, el problema radica en que és una cosa que jo tinc, sempre tinc una lluita aquí on visc jo, que amb les reunions de veïns, i aquí podria fer-se la pregunta, és el que té el pis llogat, que també rep la citació per la reunió, per què no hi van? Aquí, per exemple, tots els que tenen el pis llogats, que n'hi ha bastants, i són estudiants, els inquilins, i esclar, tu a un inquilí no li pots anar a dir res, perquè ell et dirà, escolti, a mi no em digui res, perquè jo estic pagant i s'ha acabat el bròquil aquí, m'entén? Aleshores, clar, l'amo, per què no hi va? Jo, és la lluita que tinc. Esclar, a mi l'administrador em diu, bueno, jo ja li he enviat la carta, però esclar, si no vol venir no el puc passar a casa i portar-lo lligat amb la... O sigui, si no vol venir no ve i s'ha acabat. Esclar, potser no hi van per problemes de que la gent se'ls hi fumarà de sobre. Si jo tinc un problema amb un veí que viu, doncs vaig i li explico i he solucionat el problema. No fa falta fer reunions ni res, perquè ja el tinc, no? Però clar, si és una persona que no viu, que potser ni conec, i té el pis llogat ja fa anys, i no va a la reunió, aquí, esclar, està aquí el problema. Com que té el pis llogat, tot i rebent la carta de citació, té tanta més obligació d'anar a la reunió com que ja hi viu.
Ja.
I no hi van.
D'acord, Joan.
I després una cosa.
Molt breu.
Sobre això de l'edat, jo crec que això depèn de cada persona, eh? Indiscutiblement fa 50 o 60 anys està per la forma de vestir, el que tu deies de la Laia, per sempre.
D'acord. Ho deixem, que si no, no ens entra l'entrevista.
Vale.
Una abraçada
gran.
Perfecte.
Adéu.
Reflexionar ens ajuda a créixer i ens planteja reptes que ens fan ser menys ignorants. Un bon camí són les preguntes que fan pensar.
Aquesta nit el protagonista serà el professor de filosofia Xavier Antich. Dona classes d'estètica a la Universitat de Girona i fa també de professor de SADE, a més de presidir la Fundació Tàpies. Xavier Antich és notícia per la recent publicació del llibre La voluntat de comprendre, filosofia en minúscula. Els 96 articles que ha anat publicant cada diumenge al diari Ara, durant 2 anys, amb la voluntat d'ajudar a pensar el món. Xavier Antich, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
Moltíssimes gràcies per l'atenció.
Un plaer, encantat de parlar amb vosaltres.
Com anem de voluntat de comprendre, en general?
En general, jo crec que bé, perquè aquesta és una, no només una voluntat i un desig, sinó jo crec que una passió que per molt que passi no hi ha manera de que s'exhaureixi ni de que se satisfaci del tot.
Uh-huh. I de reflexió? Reflexionem prou?
Jo crec que sí. El problema és, segurament, reflexionar tots i reflexionem, perquè tots hi donem toms a les coses que ens passen. I a més, quan hi ha coses que ens passen que no les acabem d'entendre, tothom les vol entendre una miqueta més del que espontàniament les entén. Segurament el problema és si, per molta reflexió que fem, les coses millorin. Però aquest, en tot cas, és un problema, podríem dir-ne, que derivat, i que no afecta tant a la reflexió com el que fem o el que acabem fent amb el que hi pensem, no?
Filosofia en minúscula té una intenció divulgativa, malgrat que se sol pensar que la filosofia és una cosa complicada, no?
És veritat, i d'aquí una mica el títol, que és una mica provocatiu, perquè tendim a escriure filosofia en majúscula, com història, o literatura, o economia, no? O art, o música. I de manera molt peculiar la filosofia l'acostumem a identificar amb grans paraules, amb grans qüestions, amb interrogants molt pomposos i una mica desmesurats. I aquesta era la idea, Didi, que l'autèntic sentit de la filosofia, si en té algun, que jo n'estic convençut, és preocupar-se també de les coses petites que al capdavall són les coses que més ens importen, perquè afecten a la nostra vida.
Abans de parlar-ne una mica més, ens agradaria saber quina és aquella pregunta que fa pensar el professor de filosofia Xavier Antic.
A mi hi ha una que m'inquieta de fa molts anys, quasi diria dècades, que és per què tot allò que té a veure amb la memòria ens preocupa tant, ens inquieta tant, és font de tants problemes, el que afecta la memòria individual i el que afecta la memòria col·lectiva, també.
En el programa La nit dels ignorants ho notem, això. La memòria sempre és molt present.
Sempre, i és present perquè segurament és una qüestió que mai no acabem de tenir resolta del tot, no? És un problema, la memòria, que és una mica la motxilla del passat que cadascú porta amb ell, però també, segurament, allò que afecta a la memòria de més d'una persona, i sobretot a les memòries col·lectives, o les, el que ara se'n diu memòries històriques, no? Que no deixa de ser una redundància, perquè tota memòria, per definició, és històrica. Que se sàpigui, memòria del futur no n'hi ha, no?
Ens ho diu Xavier Antic, doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona. Va fer de professor d'institut el Joan Maragall de Barcelona i el Mercè Rodoreda de l'Hospitalet. Ara exerceix com a titular d'Història de les Idees Estètiques i Teoria de l'Art a la Universitat de Girona. I aquest mes de juny es va publicar La voluntat de comprendre, filosofia en minúscula, a través d'Arcàdia. És un compendi d'articles publicats al diari Ara. N'hi ha un, Xavier, de dedicat a la cadira com el lloc propi.
Sí.
El comences dient que pocs objectes són tan humans com la cadira.
Sí, perquè és curiós, perquè són, passa amb la cadira el que passa amb aquests objectes que ens envolten. Cada dia ens assentem contínuament a les cadires, i sobretot quan som a casa ni tenim una. I és curiós perquè la cadira és un d'aquests objectes que jo crec que de tan a prop que els tenim oblidem molt sovint l'extrema importància que té a la nostra vida, fins a l'extrem que, com passa a moltes cases, cadascú hi té la seva, perquè la cadira una mica a la taula identifica el lloc de cada persona, no? I també una mica tot allò que d'alguna manera comporta. Em sembla que és un d'aquests objectes que és sempre carregat d'història, potser més que d'altres, no?
Mm-hmm. I com els descrius, aquests articles?
Aquests articles són com trossos de pensament, jo m'atreviria a dir. Pensaments ben justos que no volen fer un tractat donant respostes a totes les qüestions al voltant d'una cosa, sinó és quasi bé com idees que sorgeixen al voltant d'alguna pregunta sempre i que intento, si no contestar la pregunta, com a mínim pensar-la, perquè de vegades el problema, això ho deia un filòsof alemany, que es deia Heidegger, que el problema potser moltes vegades no és de trobar les respostes, sinó de fer bé les preguntes. I, per tant, una mica, cada un d'aquests articles és l'intent de pensar una mica una pregunta d'aquelles coses que no sabem i de les que ens som ignorants, no?
I tant. Comparteixes la teva manera de mirar amb pensadors, escriptors i artistes i també amb els protagonistes anònims de les tragèdies del nostre temps, com, per exemple, els refugiats. Llegim-ne un fragment en aquest sentit. La multitud d'exiliats, conduïda militarment com un ramat amenaçador i perillós, hauria de provocar un udol indignat i ferit contra la indignitat del gest que tanca la porta, el gest de la inhumanitat en estat pur. Xavier, una pregunta que ha sortit en el programa. L'ésser humà és bo o dolent per natura?
Aquesta és una gran pregunta des del segle XVIII i en realitat hi ha dos grans tendències, la d'aquells que consideren que és bo per naturalesa i que és la societat que el fa dolent, que serien una mica els grans utopistes, i al revés els que creuen que en la pròpia naturalesa humana hi ha alguna cosa de constitutivament dolent.
i que sort en tenim de la societat que paivaga la tendència natural de l'ésser humà a ser una bèstia respecte als altres humans. Jo crec que cap de les dues no és del tot certa, o si es pot dir que totes dues tenen part de veritat. És a dir, és cert, perquè a més ho sabem, i segurament tant la neurologia com la psicologia ens ho ensenya, que hi ha gent que té una certa predisposició al mal, a l'agressivitat i a la negligència respecte dels altres, com hi ha persones que són bones per naturalesa. Però també és veritat que segons quines situacions es donen, a algun ben predisposat pot acabar-lo convertint en un personatge nociu per als altres, no? I segurament la veritat deu estar una mica en la barreja de les dues posicions, no? N'hi ha que ho són dolents per naturalesa, n'hi ha que efectivament les circumstàncies els acaben convertint en éssers deplorables, no?
Xavier Antich ha estat visitant a Stanford University i a la Universitat Catòlica Portuguesa i ha guanyat diversos premis com el Joan Fuster d'Assaig o el Premi Internacional Espais, entre d'altres. Si us interessa conèixer-lo una mica més, us proposem La voluntat de comprendre, filosofia en minúscula a través de l'editorial Arcàdia. Xavier, no sé si voldries aprofitar abans d'acomiadar-nos per fer arribar unes paraules als oients de la nit dels ignorants.
Res, només celebrar que continuïn escoltant el programa perquè és un magnífic exemple d'allò que més ens defineix, que és precisament que no sabem les coses i perquè no les sabem sempre tindrem una mica l'esperó de voler-ne saber alguna cosa que encara ignorem, no? O sigui, és un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres.
Igualment, Xavier Antich, una salutació ben cordial i bona nit.
Igualment, bona nit, Xavier.